I un dia més tenim amb nosaltres a Débora Fandos, que és la presidenta d'AMNAL, Ecologistes en Acció de Vinaròs, dins del nostre espai de medi ambient aquí a Ser Maestrat. I aquesta vegada ens parlarà d'un tema nou, com són doncs, les banderes negres que es donen a les platges, no és així?
Així és, bon dia.
Primer de tot, te voldríem preguntar, Débora, quins tipus de contaminació són els més habituals a les platges de la província de Castelló?
Bueno, jo crec que se podrien dividir en dos tipus. Una seria sobre els residus sòlids, diguéssim, que són els que arriben pues, des de la mar. Nosaltres fem una campanya en maig de neteja de platges, cada any triem una, i bàsicament el que trobem són bueno, pues, plàstics i similars, envasos i tal, i després n'hi ha una part que són més residus de pesca. Això és molt típic també. Trossos de xarxes, trossos de caixes de poliespan de congelat, cadufos que s'han portat a la mar, això... Vull dir, això és un tipus de contaminació. La que ve, vull dir, la que tira la gent directament a la platja és lo menos. Realment, la major volum arriba des de la pròpia mar, d'altres zones. I després està el que és la contaminació d'aigües fecals i vessaments. Vale? Això és un clàssic a tota la nostra costa de Castelló, perquè quasi cap depuradora funciona adequadament i sobretot quan plou, el que passa és que se desborden i les fecals acaben vertides dins de les mateixes platges. I això és una constant a tota la nostra costa.
Bueno, però els emissaris submarins se suposa que han d'emetre, com diu la paraula d'emissari submarí, molt al fons perquè no acabi arribant, no? O per almenys no en una quantitat suficient que pugui afectar la salubritat de la platja, no?
Així és, els emissaris el que fan és, pues, com bé dius, és tirar, encara que surti aigua depurada, tirar-la el més allà possible perquè qualsevol tipus de contaminació que s'hagi escapat, bé, però este és un problema diferent, vull dir, les depuradores de sobretot dels pobles de la costa no estan dissenyades ni pel nivell de gent que hi ha en estiu, sobretot és en estiu quan passa això, o per quan hi ha pluges d'estes que cada vegada són més habituals, que són massives, o sigui que cauen molts de litres de cop, diguéssim que les pluvials estan connectades al mateix sistema de la depuradora i per tant desborda, diguéssim. I entonces per desalojar, diguéssim, la quantitat d'aigua pues, la solten, per exemple, aquí passa al mig del Fortí. Al mig del Fortí, a les típiques pluges repentines estes que cauen molts de litres de cop en estiu, el que fan és soltar l'excés, diguéssim, al mig de la platja del Fortí. I passa pues, quasi tots els estius. I això passa no només a Vinaròs, caso, això passa pràcticament totes les depuradores de la zona costera estan fetes igual.
Sí, ho he pogut veure una vegada quan ha plogut molt i tot. Bueno, i surten aigües negres per ahí i fan la bretxa i...
Això és.
Suposo que un altre tipus de contaminació molt freqüent són les tovalloletes, no? Aquestes higièniques.
Uf, bueno, les tovalloletes. Aquí, mira, és una cosa que estem veient cada vegada més habitualment. No arriba a ser, a les nostres platges d'aquí no arriba a ser un problema molt alarmant, però sí que tots els anys passa que, per exemple, en València se satura l'emissari o les sortides de la depuradora precisament per això, perquè la gent, les toalletes no s'han de tirar al vàter, en general. Però és que, a més, hi ha una cosa molt mal feta que hi ha algunes marques que te diuen, vale, toallites biodegradables. Entonces la gent diu, com és biodegradable, ho tiro pel vàter i avant. Però, claro, és biodegradable, a lo millor una. Si cada vàter ne tira 25, allò no se biodegrada prou ràpid. I entonces se fan uns taps ahí espectaculars. Però sí, cada vegada estem trobant més aquí, per lo qual ens està dient o que la depuradora no funciona adequadament o que hi ha alguna depuradora aigües amunt que no està fent la seva feina o algo passa. És difícil trobar la font d'aquestes coses, però sí, evidentment és que algo no està funcionant bé.
Mm-hmm. I quines solucions hi ha? Si són les depuradores, tenen algun tipus de control? Suposo que estaran molt controlades, no? Les depuradores en quant a la seva eficàcia. No sé, desconeixo el tema.
A mi m'agradaria pensar que sí. Però la veritat és que molt poques de les depuradores que tenim aquí fan... Les depuradores funcionen en tres tipus de tractament. Primer fiquen simplement un sistema de filtros, de reixes i tal, per agafar les coses més grans. Després se fa un tractament químic per eliminar els contaminants més grans i a l'últim, les depuradores ben fetes tenen un tractament biològic, que és en bactèries, se fa el que s'elimina pues, ja tots els restos de fecals i qualsevol altra contaminació més profunda. Quasi cap depuradora de la nostra costa té tractament terciari. Això ja mos diu algo. Però el problema que estem detectant aquí és que directament se tindrien que separar el tema de les pluvials, d'aquest excés d'aigua que se diu, se tindria que separar del sistema d'abocament de la depuradora. que ese és el problema, que vull dir, simplement és que el sistema d'alcantarillat no pot suportar la quantitat d'aigua que ve quan venen aquestes pluges massives i explota, en poques paraules, i té que sortir per algun puesto. La principal, claro, és un gasto en fer una infraestructura molt gran, implicaria aixecar mig poble, està clar, però és que és una cosa que se tindria que fer a tots els pobles.
Sí, de fet, a Vinaròs, si ens centrem en Vinaròs, també sí, sé que s'han fet per l'Avinguda Maria Auxiliadora, se van ampliar també el que eren les tuberies de desagüe, perquè també hi havia molts de carrers a Vinaròs que quan plou s'inundava, no? Com el carrer del Pilar, per exemple, o altres, que suposo clar, que si amplien el que és la velocitat d'evacuació d'aigües, també és això que també contribueix a que es mesclen amb les fecals, que augmenta el nivell i que tot acabi fent a l'aigua i que acabi provocant aquesta contaminació, que jo no sé si durà molt de temps o no al mar. Si això tarda en diluir-se un dia, un any, 10 anys, no tinc ni idea.
No, això sí que és veritat. Almenys en el cas de Vinaròs, sí, tarda com a molt unes quantes hores, un parell de dies. Ho sabem perquè això sí que és veritat, que està ben fet. Hi ha un control i la gent ho pot veure. En les platges principals de Vinaròs hi ha un panell on venen gent de conselleria que fan anàlisis de les aigües perquè estiguen en salubritat. Casualment mai venen després d'aquestes emissions, ¿vale? Però sí que és veritat que potser venen un parell de dies després i ja surten les aigües límpies. Però, claro, estem parlant de que potser hi ha una pluja super d'estes d'estiu inesperades i, claro, la gent se recull el rato que està plovent, però quan para la pluja surt a banyar-se. I entonces aquesta gent que va en seguida a banyar-se s'està banyant en aigües fecals. En la mateixa tarda, el mateix matí, després de que hi hagi hagut la pluja. Això n'hi ha que tindre en compte. No és una contaminació que dure molt, perquè la veritat és que el mar, per sort o per desgràcia, per a ell té una capacitat de diluir la contaminació molt alta. ¿Vale? Però sí que les hores següents és un problema que està ahí i que nosaltres ens rasguem les vestidures quan veiem que la gent està banyant-se sabent que acaben de verter-se les fecals, al cap de mitja hora hi ha gent banyant-se. I això està fora del coneixement públic i és una cosa un poc insalubre.
Tindria que ficar-se una bandera roja, clar, en aquests casos.
Nosaltres considerem que sí. Però
o com a mínim prohibir megàfonos o alguna
cosa. En un ratet, ja t'he dit, és ràpid. La dilució, el dia següent normalment ja els anàlisis surten límpios, però el rato següent és complicat.
Sí, sé que a l'estiu fiquen aquí els panels, tu com dius, de l'anàlisi química i te diuen tants bacilos d'origen fecal, tant no sé què, o, bueno, això de la terminologia així biològica. Una altra pregunta, Débora. Quines són les zones més afectades per la contaminació que tenim per la nostra zona?
Bueno, per la nostra zona, bueno, a part de lo que vos diem de los punts on surten aigües fecals i tal, després, sobretot, estan molt afectades les platges que diguéssim ja no són tan turístiques, les del límit del poble. Per exemple, en el cas de Vinaròs serien les que estan apegades a Sol de Riu i després, jo que sé, una que està molt, és del poble del costat, però bueno, que està també molt afectada sempre, és la platja del Surrac. De fet, esta és l'última que hi ha, la primera que hi ha de Benicarló després de l'Aigua Oliva, diguéssim. Per què? Perquè són les platges d'allà, de l'extrem del poble, solen ser platges de grava, on van, diguéssim, quatre gats, entre comilles. Entonces, són platges que ja no, els ajuntaments no fan l'esforç de netejar. Entonces, ahí què passa? Any tras any, si no va algú, digue-se nosaltres, perquè te prometo que hi ha anys que han sigut els únics que han anat a netejar-la, pues la porqueria se va acumulant. I ja està. Sobretot les que estan al límit, claro, les que estan dins de la zona municipal, al costat del Paseo d'Itàlia, s'encarreguen ells de que de contaminació queden impolutes. Però les que estan als marges, claro, pues allí se va acumular.
I això és responsabilitat de Costes, de l'Ajuntament?
No, la neteja és de l'Ajuntament, la responsabilitat. Bueno, sabem, els recursos arriben on arriben.
La bandera, hi ha alguna bandera negra per enguany o l'any passat? Se repeteixen? Com va això?
Bueno, nosaltres, de fet, un dels motius de que estem parlant d'avui d'això és que, ho volia comentar al final, però bueno, ja ho podem dir, si passa, no passa res. Estem encara dissenyant la d'este any. I per això el que volem és, després ho recordaré si cal, que estem recibint suggerències de la gent que visita la costa en freqüència o que viuen davant de la costa i que detecten aquest tipus de problemes, que estem oberts a fer-les, perquè sempre ens diuen que sempre repetim les mateixes. Perquè, a veure, és emotiu, perquè si el problema no se soluciona, evidentment continua considerant-se una bandera negra, no? Però sí que estem oberts a suggerències d'altres punts que potser se'ns estan escapant, doncs perquè no tenim un grup ecologista per la zona o no tenim cap col·laborador perquè ens puguen... Això. La d'este any encara l'estem dissenyant.
I si la contaminació, per el que dius, és més de mar, que va dir, no? Els barcos que netegen, les xarxes, el suro, no? que també ve ahí, Si tu dius que això és el que més sol contaminar i el que arriba a la nostra costa, no hi ha mesures que es puguen controlar? Jo suposo que el mar és molt gran, els barcos estan ahí tots sols, és molt difícil controlar. Suposo que els guardacostes també tenen els recursos que tenen i a la millor es cuiden altres coses, no? No hi ha una conscienciació. Me penso que hi ha barcos que en etiquetes que fica que estan adherits a campanyes de neteja del mar i que subvencionen per això, no per a replegar residus que es troben, si no recordo malament.
A veure, nosaltres tenim, de fet, tenim socis que treballen en barcos pesqueros i tal, i bueno, treballo no ha treballat, i sí que hi ha una millora de la conscienciació, sobretot la gent que se dedica, jo no parlo dels grans barcos pesqueros, jo parlo dels pescadors locals i tal, que sí, i ells mateixos ens ho diuen, que se passen hores recollint residus que troben flotant prop de la mar, i això és veritat, però claro, és com tu dius, el mar és molt gran, és molt difícil vigilar-lo, i a vegades ens hem trobat residus, vull dir, ens hem trobat residus de caixes de pesca de zones que estan més amunt de Tarragona, o inclús de països estrangers. Vull dir, que a saber d'on ha vingut això, de potser un barco que ha cruzat l'altra punta del Mediterrani, per les corrents ha arribat aquí. Vull dir, jo estic molt contenta perquè sí que, parlant en la gent que se dedica, sí que veig que estan, sobretot els locals, estan molt conscienciats en aquest tema i se dediquen voluntàriament a recollir residus durant moltes hores de la faena que fan en la mar. I ells mateixos ens ho diuen, que les xarxes hi ha vegades que recollixen més residus que peix. ¿Vale? Però és el que tu dius, és molt gran i, claro, la vigilància és la que és. Els recursos per a vigilar són els que són.
I els microplàstics que també ens arriben, els peixos mengen microplàstics, nosaltres ens mengem els peixos, està comprovat que està la placenta de les dones embarassades també s'ha trobat microplàstics, no?
En la llet, en tot, hasta en la cervesa, que això fa una xerra que vam fer fa 2 anys va ser el que més li va alarmar a la gent.
A la cervesa. Més que la llet materna.
Molt més. Tots, se calcula que cada un de nosaltres tenim més o menys l'equivalent a una targeta de crèdit de plàstic dins ja, en els teixits, totes les persones. I és, no ha arribat només pel peix, ha arribat també per l'ambient, per tot. Però sí que és veritat, i això els que anem en freqüència a netejar platges ho notem. Quan tu tens un residu gran és fàcil retirar-lo, però només que passi uns mesos ja a la intempèrie, això va degradant i quan tu ho agafes és que se te descomposa les mans. I penses, si això m'està passant aquí, en esta mini platgeta, en tot l'arc mediterrani o en tot el món ja, és... Sí, una vegada arriba a microplàstic ja és incontrolable. Sí que hi ha mesures de algunes coses que estan inventant de la bactèria que desfà el plàstic a la mar, no sé què, però de moment és tot experimental. El que se tindria que fer és evitar que arriben. És que és... Com? És un problema tan gran que és molt complicat les coses com siguen.
Haurà gent que dirà, estos ecologistes ja estan alarmant una altra vegada. saps que és així? Débora, què podem dir per a aquesta gent que pensen que és un alarmisme exagerat perquè entenguen que el problema és real i contrastable? Com se pot explicar? Evidentment, hi ha evidències científiques que s'han trobat, però diràs que bueno, això pues, no ens afecta, jo vaig el dia a dia i no veig cap canvi, encara que tinc una targeta de crèdit en plàstic dins del cos. Vull dir, això pot anar més i pot afectar també greument la nostra salut.
Jo diré com tot. També hi ha moltes coses que antes ens pensàvem que no feien res i en els anys han demostrat que són danyines. A mi la idea de tindre un tros de plàstic dins del cos distribuït pels meus òrgans interns no me fa cap gràcia. I pensar que me pot afectar la salut, bueno, pues, igual és lo de l'alarmisme que diem, però és com sempre, és multifactorial, però no parem de sentir que tots tenim algú que té l'enfermetat que es comença a percer. Tots tenim algú, tots tenim algú conegut i tots estem perdent a gent que ha caigut en aquesta enfermedad. Per què? Antes no, antes passava, sí, però s'estan detectant molts en gent més jove i totes aquestes coses que estan dient. No sé si són pels plàstics o per les mil altres coses que hi ha, però jo crec que tindria que privar la prevenció. Uh-huh. Antes de trobar-nos un problema que se transmetís de generació en generació i que ja sigui incorregible, millor prevenir, antes. I si no se ho creuen, és que escolteu els mateixos pescadors que són els que passen més hores a la mar. I tots els estudis ho diuen i ells mateixos t'ho diuen. Hi ha vegades que recollim més plàstics que peix, només en això ja ens hauríem de preocupar. I això que diuen de que al 2050, si no recordo mal, hi haurà més plàstic que peix a la mar. Ja no és que t'afecti a nivell de salut, és que només este dato de per si te tindria que alarmar, crec jo. Vull dir, no és alarmisme, és la realitat i els que treballen a la mar a diari ens ho diuen constantment.
Així és. Parlàvem de les platges Banderes Negres, estem parlant del mar, els residus a la mar endins, que no és la platja pròpiament dit, encara que ens acaba arribant a la platja i siguin a la platja, que és el tema d'avui, però sense dubte hem de fer un monogràfic de la contaminació als nostres mars i com ens afecta, directa i indirectament, no?
I tant.
Pues seguint amb el tema de la costa, no? Les afeccions a la costa. Quin tipus de projectes urbanístics afecten al litoral de la província de Castelló?
Bueno, la pregunta que ens hauríem de fer és quin tros de platja queda a la província de Castelló que no estigui afectada ja per algo, perquè queden molt poquets. Vull dir, pràcticament ja no queda platja per edificar. Això és així, salvo els quatre trossets que tinguin la sort de ser parc natural, com és, jo què sé, la Serra d'Irta o el Prat de Cabanes, tot l'altre pràcticament ja està modificat o edificat. Però encara així, encara s'esforcen que els poquets trossets que queden fer, com per exemple ara s'està planificant en un trosset que queda entre Capicorp i Torreblanca, volem fer un macro camp de golf en la seva urbanització i tot. Ja, crec que ja ho vaig comentar fa un temps, quan vaig vindre la primera vegada, que vaig haver una xerrada brillant d'una estudiosa de la Universitat de València que va vindre i en poques paraules el que va és suplicar que per favor el poquet tros de platja que teníem de Vinaròs cap al nord, fins a Sol de Riu, que no el toquéssim. Vull dir, una vegada s'edifica ja no té marxa atrás. Això és així. I ja queda molt poquet. Castelló encara, diguéssim, que encara pot considerar-se afortunat de que li queda algun trosset sense edificar. Però n'hi ha altres zones, doncs, com sabeu, Alacant, per exemple, és molt més massiu que aquí. Uh-huh. Benidorms i similars. Vull dir, agraïm el que tenim.
Perquè la llei de costes també marca, no? Com a mínim, ja que no pots evitar que s'edifique, però almenys una distància mínima. I també ara hi havia un projecte pues, d'embolir el que era pues, lo de Torre la Sal, que està a Cabanes, o altres nuclis, si no recordo, Xilxes, tal. Però bueno, que ara també hi ha una moció al Senat per a veure que això s'agafi com històric i no se tombe. Vull dir, hi ha una mica ara de lluita en això, no? De la llei de costes per un cantó, conservar el que ja n'ha construït per un altre. Recordo lo de l'Algarrobico, tan famós que també hi ha, que és una batalla de fa molts d'anys que encara no sé com està, perquè ara sí, ara no, no sé com, si al final s'ha de demolir o no s'ha de demolir, però que tot té afeccions a la costa.
A efectes pràctics, les demolicions són molt poques, però de totes maneres, encara que ho demolisques, vull dir, realment se pot arribar a restaurar una zona costera tal com estava després d'edificar i asfaltar i construir alcantarillat i carrers i tot, jo tinc els meus dubtes, la veritat. El cas de Torre la Sal és especial. Jo particularment, i jo crec que els meus companys estan d'acord amb mi, mos pareix més un tema de normativa, legislació de propietat, més que danyino. Vull dir, és un dels pocs poblats que queden en la tipologia tradicional, vull dir, hi ha coses que me pareixen més sangrants, com lo del camp de golf que te dia, que ficar-me en, vull dir, a contra l'únic poblet que queda, diguéssim, tradicionalment en la construcció tradicional de la zona. Vull dir, per sort, conec bastant aquesta zona i jo particularment me pareix una barbaritat que demanen tirar això quan hi ha altres coses que tindrien que estar lluitant els nostres amics de costes.
Sí, hi ha aquesta recollida de firmes com l'Esperell, que és molt bonic, lo de Terra la Sal. Sí, estan allà allí per poder firmar, perquè se pugui salvaguardar aquest nucli, no, de Cabanes, que jo personalment també lo mantindria, no, perquè és molt bonic, i però bueno, no sé l'afectació que té a la costa, però bueno, jo si fos per mi se mantindria.
Jo crec que no és un tema ambiental en aquest cas, és més tema de concessions antigues i tot això, vull dir, no té tant que veure en el tema ambiental, ja te dic, hi ha coses molt més sangrants que això.
És que abans se construïa com se volia, no hi havia normatives, per exemple, per Sol de Riu, a la costa nord de Vinaròs, tot allò és una jungla tal com està construït per ahir.
Efectivament, ho podem veure, que la nostra costa nord té una... Bueno, que ara s'estan donant compte que és impossible solucionar-ho, això. La edificació desordenada dona problemes. Saps? I altres zones s'han salvat simplement perquè no es podia construir, com és el cas de, jo què sé, moltes margeleries de la costa, Oropesa del Mar, o sigui, el que antes era Marinador, que ara no tinc ni idea com se diu, li han canviat Magic, no sé què.
Magic World, penso.
Sí, un nom així molt rimbombant. Era una zona de margeleries, també. Eixa sí que se la van poder carregar. El que tenen més al nord, que és el Prat de Cabanes, no van poder perquè era tan inestable el terreny que no van poder construir, però per intentar-ho ho van intentar. Vull dir...
Ai, s'hagués concedit, si s'arriba a poder...
Sí. Va ser un tema estructural, que era els ciments dels edificis tenien que ser tan profuns que no li sortien el balanç econòmic. Ah. Eixe va ser el motiu. Vull dir, alguns puestos s'han salvat per punyetera casualitat, parlant clar.
Ja. Està clar que a la província de Castelló és veritat, sí que el parc natural de la Serra d'Irta, sí que conserva i... tot allò en reserva de microflora, de pesca, està ben regulat. També sí, la Sol de Riu de Vinaròs, que també està prou guardat. Si passes ja al cantó d'Alcanar, doncs ja n'hi ha xàlits, però bueno, pareix que estan una mica allunyats de la línia de mar, però bueno, també és veritat que la regressió de la costa és moltíssim. És que han estat passejant per Sol de Riu durant anys i anys, estem veient que cada vegada estàs caminant més cap a dins, que tots els pilons blaus de la zona marítima terrestre estan caent. Llocs on hi havia banquets i baranes estan ja al mar. Vull dir, també tot això té unes afectacions al litoral molt important, que no sé fins a quin punt, bueno, estem parlant de les banderes negres a les platges, potser això no és pròpiament de...
No, de fet, les banderes se divideixen en les de per contaminació i les de mala gestió, i moltes de mala gestió ha sigut, les hem donat precisament per este tema, per no estar lluitant suficient contra la regressió. Vull dir, tal com dius tu, és Sol de Riu, però no, Sol de Riu no cal, la zona baixa, la zona sud de Vinaròs, la zona del quilòmetre. Ja estan veient que alguns edificis que estan a la vora ja se'ls està caent el primer tros i tot això, vale? És una cosa que intento ser optimista, però és complicat. Vull dir, jo crec que tard o d'hora tot això acabarà caent, però hi ha altres zones que ho podíem evitar, i és per exemple pel qual se li va donar la bandera per mala gestió l'any passat a la platja del Fortí de Vinaròs, perquè ja que s'està molestant en dragar el port i treure tots aquests sediments, esperàvem que se fes una regeneració com d'humana, que seria passar de l'arena per fi i passar les graves, que és el que menys erosiona. La manieta, jo ho vaig dir una vegada i és així, és la manieta de regenerar les platges cada any en arena és un gasto de diners absurd i que damunt no ajuda en res a mantenir-les contra esta pujada del nivell del mar, los temporals i tal. Les graves aguanten molt més que l'arena, i les nostres platges de manera natural estan fetes de grava. Serà la perdició, la manieta de regenerar les platges en arena.
No hi ha cap normativa europea al respecte en quant a lo que és regenerar les platges en arena, fer escolleres, reforçar per los talussos perquè no caigui més, no sé.
No. Depèn de costes d'Espanya. I pareix que, a pesar de que sí que els científics i els estudiosos porten anys i dècades, vull dir, és que quan jo estudiava, ja fa uns anys, ja se dia això i ja era una cosa de coneixement públic. Però continuen empenyats. Per què? Pues perquè és més turístic, les platges d'arena. Els turistes que venen volen arena fina i se maten per ficar aquest tipus d'arena, encara que a la llarga acabi sent la condena total de la platja.
Débora, què podem fer els ciutadans de peu, que se diu normalment, per a lluitar contra aquesta banderes negres A i B, no? De les que són més estructurals i tal com dius. Què podem fer?
Nosaltres, bàsicament, el que estem fent, perquè com a la vista està de que no ens fan massa cas, és conscienciar, simplement saber que intentar que la gent sàpiga, diguéssim, que aquestes gestions estan, que la gestió que s'està fent és errònia, que en el millor dels casos és només un parche que a la llarga no servirà de res, i per això se fa precisament la campanya de banderes negres, per lluitar contra aquesta idea de que per una platja que tingui bandera blava ja és perfecta i magnífica, i no és així. A la fase està, vull dir, la platja del Fortí molts anys és bandera blava i al mateix temps és bandera negra, i és en un motiu medible i probable, vale? I és això, lo que estem fent aquí precisament és que la gent, si hi ha alguna platja que considera que mereix que se fiqui el foco, perquè això no és més que ficar el foco, si anem a ser realistes, tota la costa seria bandera negra, perquè a cada platja passa algo, vale? Però focalitzant l'interès cada any en una platja, el que fa és que potser es crida l'atenció de qui és l'encarregat de gestionar-la, de que fiqui solució almenys a un problema cada vegada. Vale? I per això estem aquí i fem una cridada que a qualsevol persona que considere que la platja que coneix o que està davant de sa casa o que el que sigui, que tingui un problema recurrent de contaminació o de gestió, que mos contacte. El nostre mail, bueno, és vinaros@ecologistesenaccio.org, i que mos ho propose, i ficarem el foco aquest any en la platja que considerem que necessita
aquest
puntet d'atenció. És que no és més que una petita victòria, en el sentit de que se pot solucionar un problema a la vegada, ja és algo que no seguir en la mateixa dinàmica sempre i que no canvia any tras any.
Recordem, hi ha dos tipus de bandera negra, la de contaminació i la de mala gestió. Moltes gràcies, Débora Fandos, presidenta d'AMNAL, Ecologistes en Acció de Vinaròs, per haver parlat amb nosaltres d'aquesta problemàtica molt important. I bé, t'esperem pel proper programa que tenim dedicat al medi ambient, a Ser Maestrat.
Aquí estarem.
Gràcies.